Uns minuts que passen ara mateix de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem obrint-li les portes ni més ni menys que l'actriu Iria del Río. Iria del Río, coneguda a casa nostra per ser una de les grans protagonistes de la sèrie de TV3, les de l'hoquei, i veure-la també a les xiques del cable i a Mar en tiempos revueltos. Iria del Río, a més, s'endinsa ara en el món del thriller de la mà del director Patxi Amezcua amb la nova pel·lícula Infiesto, un film que podem veure a partir d'avui mateix a Netflix i que ens trasllada al 2020, concretament als primers dies de la pandèmia, en una conca minera d'Astúries. Allà Iria del Río, juntament amb Isaac Ferriz, seran els encarregats de portar la investigació d'un cas que es tornarà cada vegada més i més fosc. Iria del Río, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Iria, de seguida parlem de Infiesto, que és un peliculón, deixa-m'ho dir-t'ho ja.
Que bé, quina il·lusió que em diguis això.
De veure-la ahir, i de seguida en parlem. Abans, però, quan vas tenir clar que et volies dedicar al món de la interpretació, recordes això o no?
Doncs sí, tenia intuïcions des de molt petita, realment, no tant com de que em volia dedicar, perquè quan ets petita, diguéssim que ho veus lluny, ho veus quasi intocable d'alguna manera, però bueno, jo ja feia teatre, típic que feia extraescolars els caps de setmana i de més, i ja quan vaig començar a fer-me gran, vaig estudiar una altra carrera que no té res a veure amb això, vaig fer treball social a la UB, i quan vaig acabar l'últim examen de carrera vaig decidir que volia ser actriu, bàsicament. I em vaig posar a estudiar ja com amb 23, 24 anys, vaig començar la meva formació com a actriu i no em va anar tan malament. O sigui,
això t'anava a dir, no t'ha anat tan malament. Les de l'hoquei, les xiques del cable, A Mar en tiempos revueltos, el teu primer paper gran és A Mar en tiempos revueltos? És l'estrella?
Sí, sí, considero que sí, perquè va ser la meva primera experiència, diguéssim, amb un personatge en pes durant un temps, durant uns mesos, va significar marxar a viure a Madrid, o sigui, va suposar tota una sèrie de coses que van fer que la cosa es posés una mica més sèria. Ara ho recordo com mega llunyà, perquè fa més de 10 anys d'això. Passa molt ràpid el temps.
Ara em deies, vaig haver d'anar a Madrid. El món de l'audiovisual, el món de la interpretació, és a Madrid?
A dia d'avui crec que no. Fa 10 anys poder estava més centralitzat. Aquí sempre hem tingut TV3 i sempre s'han fet coses interessants, però sí que és veritat que ja hi havia, com, diguéssim, a priori, més oportunitats o més varietat. Hi havia més portes a les que trucar, poder, no? Però crec que el mapa ha canviat molt amb l'arribada de les plataformes i de més, i s'ha descentralitzat molt també. Els rodatges ja no passen a Madrid, només. Diguéssim que jo l'últim any i mig he estat rodant, no sé, entre Astúries, Galícia, Almeria, Barcelona, vull dir que realment no sé on visc, perquè em passo el dia fent maletes. Crec que no, que ja no ha passat tot a Madrid.
Ara en parlarem, d'Astúries, que té molt a veure amb aquest Infiesto. Abans, però, t'hem vist també a sèries com, ho dèiem abans, Les xiques del cable, El ministerio del tiempo, has estat a Mar en tiempos revueltos, sèries de ficció històrica.
Correcte.
T'agrada a tu la ficció històrica o ha sigut tot casualitat?
M'agrada la ficció, m'agrada la ficció històrica. És cert que vaig començar a fer molta, ara ja fa estona que no faig època, però és veritat que ara que ho dius, vaig enllaçar uns quants projectes d'època. Sí, m'agrada, no sóc potser una fan absoluta de veure, ara que em fas pensar en això, poder no és el gènere que més freqüento, però sí, sí que m'agrada.
I em parlaves també de TV3, on vas estar amb les de l'hoquei, que va significar un gran boom allò, no?
Sí, va ser molt guai, sí. Sí, sí, és una sèrie que li tinc molt, molt carinyo, perquè, bueno, em va agafar en un moment que jo tenia moltes ganes de venir a Barcelona, tenia ganes de treballar en català, no havia treballat a TV3, havia fet algunes cosetes així petitones, però va ser com una oportunitat de treballar a casa, i a més va ser amb un equip de gent que, bueno, que ja s'han convertit com en amigues, i va ser un rodatge molt, molt, molt especial, molt bonic.
T'interessava l'esport abans o no?
El què, perdó?
T'interessava l'esport?
No he sigut mai massa d'esport, t'he de dir. Ara, mira, estic en un moment vital que m'està començant a interessar més. Però era un univers que em quedava molt lluny, i més el de l'hoquei. No tenia ni idea que l'hoquei tenia tant espai a Catalunya i que era un esport tan important a Catalunya. Però va ser un viatge molt guai, perquè vam conèixer, vull dir, totes les dobles que feien, diguéssim, de les nostres protagonistes quan jugaven als partits reals, eren noies que es dedicaven professionalment a l'hoquei, i llavors vam anar a veure molts partits i em va encantar. Realment em va semblar un esport molt bèstia. És molt interessant veure-la en directe perquè al·lucines. A més, crec que veure el femení d'hoquei és molt diferent veure el masculí. A nivell visual, les noies es mouen d'una altra manera, juguen d'una altra manera, i em va semblar hiperatractiu de veure. sobretot l'esport femení, o sigui, l'hoquei femení em va semblar una cosa molt bèstia. Ens vam convertir en fans absolutes de les nostres dobles, que eren les jugadores del Manlleu i del Palau, que els envio una abraçada des d'aquí, que segur que se'n recorden de tot aquell viatge que vam fer totes.
Clar, si pregunto dia d'avui, Iria, en quin estat trobes l'esport femení? De seguida et preguntaré per la interpretació en femení o per la direcció en femení en el teu món, però l'esport en femení?
Doncs com en quasi tots els diguéssim, sectors, encara estem molt enrere. Penso que hi ha moltíssimes coses a conquistar. Per sort o per justícia, o perquè ha de ser així d'alguna manera, cada vegada hi ha més espais als mitjans de comunicació, cada vegada hi ha més ressò, més reconeixement, però ens queda molta feina, molta.
Vas fer de Chloe, també, a Històries per a no dormir.
És veritat.
Sí, sí.
No, perquè Chloe, dic, Chloe, quin personatge? Però sí, clar, ara he connectat.
Dirigida per Rodrigo Sorogoyen.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. A més, jo quan vaig fer Històries per a no dormir... Ja venia de fer amb ell Antidisturbios, que vaig fer un paper molt petit, però va ser molt guai. La veritat és que treballar amb el Sorogoyen ha sigut una de les experiències més interessants a nivell professional que he tingut, perquè és un director que li agrada molt treballar amb actors i que sap molt dirigir actors. Llavors és un gust perquè et sents com amb molt bones mans i et sents fent una feina, bueno, fent la feina d'actriu en si, que és... construir juntament amb el director un personatge i llavors et porta de la mà sempre, disfruta molt els rodatges. Jo crec que es fa molt evident veient les seves pel·lis i els seus projectes, que hi ha una qualitat sempre artística molt, molt, molt alta.
Parlàvem molt del rodatge que es fa a Madrid, del rodatge que es fa aquí a TV3 amb les seves ficcions, del rodatge que has fet per sèries que s'han estrenat a plataformes, i ara es presenta aquest Infiesto, també a plataforma, com és a Netflix, tot just avui. Mireu-la, que val molt la pena, ja en parlarem de tot plegat. Les plataformes ajuden o perjudiquen el cinema convencional?
Doncs depèn de com ho mirem. Si jo penso que hi ha coses positives i altres coses que perdem pel camí. Les coses positives, diguéssim, és que d'una banda han canviat el panorama per la feina dels actors i les actrius, i pels equips també. Hi ha molta feina ara mateix, hi ha feina per molta gent que segurament abans no hi havia tanta. Per tant, això sempre és positiu, que la gent tingui feina i que tinguin oportunitats i que es donin oportunitats a nous artistes, a nous creadors i creadores. Que s'arribi a 180 països així com de cop és una cosa com molt bèstia, que no passava abans, no?, d'alguna manera. Llavors és com una finestra que s'obre a nivell internacional, que és interessant. D'altra banda, què passa? Que, per exemple, Infiesto és una pel·li de la que estic orgullosa i contenta i penso que és una pel·li bona i que dius, ostres, i no es veurà en pantalla gran. No l'anirem, si no hi ha l'oportunitat d'anar al cine a veure-la. Això...
Hòstia, molaria molt, eh?
Molaria moltíssim.
Perquè la imatge
és molt. Jo l'altre dia vaig tenir la sort de... Bueno, vam fer un passe a Madrid, a les oficines de Netflix, amb una pantalla gran, i va ser com... A més, el so de la pel·lícula, la música, és molt... Vull dir, genera molt l'ambient i com el lloc, la Conca Minera, que és un lloc tan particular. Llavors, bueno, et fa una mica de pena que no passi per sales i que es perdi com aquesta... diguéssim, aquest ritual col·lectiu de veure una pel·lícula, no?, i després sortir, anar i comentar-la fent una birra. Però, bueno, per sort tinc un projector a casa i us convido a que baixeu persianes abans de veure Infiesto, perquè és una pel·li fosca en tots els sentits i mola com generar com l'espai allò idoni per veure-la.
Ara ens ho deies, Infiesto, que s'estrena avui, jo tinc la possibilitat de veure-la ahir, i després de veure la pel·lícula no em quedava clar què és Infiesto. És un thriller... És una pel·lícula de gairebé de terror. És cinema negre. Què és Infiesto?
Aviam, Patxi Amezcua, que és el director de la pel·lícula, la defineix com un thriller policíac i sí que hi ha com... Jo crec que Infiesto té alguna cosa com del thriller clàssic en el bon sentit de la paraula. El cine negre, té un tempo pausat... Hi ha alguna cosa aquí com... Jo el definiria com un thriller policíac clàssic, però en el millor sentit de la paraula, perquè penso que i és un thriller gens efectista, no hi ha girs, diguéssim, rebuscats, sinó, però té un tempo que de sobte, des del minut zero, com que la pel·li t'atrapa i et té allà fins al final.
Clar, no hi ha girs rebuscats, però sí, és una pel·lícula rebuscada.
Sí, no? Tu creus? En quin sentit?
Segurament en el sentit que deies abans, que és una pel·lícula obscura.
Sí, això sí. No, no, clar, és terrible en aquest sentit. És planteja...
No és una pel·lícula complicada, si era
no, 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 però sí que...
Gen... És tenebrosa.
És tenebrosa, és obscur, és obscura, obscura?
Obscura, obscura.
Obscura existeix, no? Vale. és obscura i planteja un cas i una trama molt desagradables. Però precisament crec que la trama sigui tan escabrosa, en el sentit de apareix una noia després de 3 mesos desapareguda, amb clares senyals al cos d'haver estat maltractada... Però alhora crec que la trama sigui tan potent en aquest sentit i tan fosca i tant de personatges secundaris tots com sospitosos, no saps ben bé, hi ha tota una trama com molt, molt xunga darrere de tot això, fa que els protagonistes s'impliquin com màxim en el cas, que hi ha alguna cosa com de no, això és un compte enrere, no podem permetre que ningú més desaparegui, que torni a passar això. A més, amb unes circumstàncies de pandèmia, confinament de teló de fons, que encara fa que, diguéssim, que en aquell moment el focus i l'atenció de tot el país estan en un altre lloc, no? I estan aquests dos polis de província, perquè aquesta noia mai s'ha vist en un cas com aquest, i crec que el cas sigui tan fosc i tan desagradable fa que els polis s'impliquin d'una manera com quasi personal en el cas.
Ara ho anirem desgranant tot a poquet, sense spoilers, evidentment, però anem coixos d'aquest tipus de cinema a casa nostra?
Jo penso que, aviam, és un any molt bo. Asbestes, tenim un thriller bastant important aquest any que ha deixat el llistó com molt alt. Alberto Rodríguez amb La Isla Mínima ja ho va fer. Crec que hi ha... que es fa bon thriller aquí. Que se'n podria fer més? Sí, 100%, sí. Però bueno, estic molt contenta perquè crec que aquesta pel·lícula no és producció de Netflix. No tindrem l'oportunitat de veure-la en pantalla gran, però crec que està al nivell de pel·lícules que sí hem pogut veure en pantalla gran, i això és dona molt gust.
Ara em deia, sí que hi ha molt thriller a la cinematografia espanyola, i sí, i absolutament hi ha molt thriller. Jo ho tirava més cap a aquesta mirada tenebrosa, no?, del món. Veia ahir la pel·lícula i sense entendre absolutament res de cinema, l'únic que m'agrada molt, i comento, és que em recordava molt el cinema d'Àlex de la Iglesia, uh-huh, amb tota la seriositat possible.
Doncs mira, quina visió més particular? No, em sembla que pot ser, podria ser una versió, sí. Àlex de la Iglesia, t'ho compro...
Àlex de la Iglesia en sèrio, exacte.
En sèrio, sí, exacte, sí, sí. Traient-li tota aquesta part seva com loquíssima, no? Com de portar-ho tot a l'extrem, però sí que l'univers aquest del... Hi ha tot un univers asturià del misticisme, de lo cèltic, de lo satànic, que està per allà darrere, no? Està per allà, i és interessant, sí, vale. Em sembla curiosa aquesta visió, m'agrada.
Hem llegit en una entrevista avui que mai t'havies posat en la pell d'una policia.
No, primera vegada. M'ha agradat molt perquè consumeixo thriller, m'agrada molt, i tenia diferents referències de coses que havia vist feia poc, quan vam començar a rodar la sèrie de la Kate Winslet, que a més també va produir ella, que es diu Mare of Easttown, uh-huh, que em sembla que proposa una poli que a mi em va fascinar, perquè de sobte és com... una tia humana amb fragilitats, amb pors, que no sap si ho sap fer bé, i això em va agradar molt, com fugir de l'estereotip de la poli que lo puede todo.
Clar, jo crec que el teu personatge és una dona policia que té pors, evidentment que té pors, mm-hmm, però és forta, mm-hmm, és valenta, un personatge que crec que s'ha vist molt en clau masculina, però, mm-hmm, poc en clau femenina, no?
Sí, és veritat. Segurament aquí més. Potser hi ha més referències de pel·lis o sèries de fora que potser ho han explorat més, això, com aquesta que deia, per exemple, de Kate Winslet, no? Però bueno, la Kate Winslet, fixa't que es posa a produir. Es posa a produir i està ella de protagonista, no? Hi ha algú que sí que hi ha... Bueno, que és un terreny potser menys explorat a nivell d'actrius femenines, encapçalant pel·lis on siguin polis que puguin... amb situacions extremes i amb valentia, amb por, però amb valentia.
Encara falta molta visió femenina en el món del cinema?
Sí, tant. Falta tota la del món. Mira, l'altre dia justament veia un documental que em va agradar moltíssim, que crec que encara no s'ha estrenat aquí. Jo vaig tenir la sort de veure en un festival a Madrid, un festival de documentals que es fa allà a Cineteca Matadero, que es diu Brainwashed, que és d'una directora que es diu Nina Menkes, que és una bueno, és una directora de cine que ara ha fet ara aquest documental que explora com tota la visió masculina que s'ha fet de la dona, de la representació de la dona al cinema al llarg de la història del cinema. I és posa els pèls de punta, bàsicament, aquest documental, perquè te n'adones que la cosmovisió que tenim de la dona a nivell visual i a nivell del món sexual, de què és què fa la dona al món, diguéssim, ha estat explicat per homes, amb planos dissenyats per homes i amb una visió molt sesgada de la realitat i completament masculinitzada i per conseqüència masclista. Llavors, penso que per sort aquest panorama està canviant i a casa nostra cada vegada hi ha més... Bueno, aquest any els Gaudí ja ho hem vist, quantes directores teníem... O sigui, aquest any és com un any de moltes alegries en aquest sentit. Tenim la Carla Simón, tenim l'Helena Martín, tenim la Nelly Reguera, tenim moltes, moltes directores, Irene Moray, moltes directores, algunes que estan començant, uns altres que ja estan com més assentades...
I amb tot el carinyo que paisa aquí la cuesta, de totes les dones nominades, guanya un home.
Sí, és veritat. Què hi farem? Bueno, ens estem apropant a poc a poc. No, jo crec que ens estem apropant a que cada vegada hi hagi més referències i que les noies que ara comencen a estudiar cine entenguin que comencen a tenir referents femenines. I totes les que ja han fet pel·lis, que a més el documental això també aprofundeix, moltes dones directores que no tenim ni idea de qui són, de què han fet, pel·lis que no hem vist ningú i que estan allà, el que passa que no se'ls ha donat cap mena de visibilitat. Bueno, això, queda molt camí.
Bueno, llavors els Premis Gaudí, deixa'm enumerar-te els Premis Feroz, on, oh, sorpresa, una persona es va dedicar a fer assetjament sexual a diferents persones que es trobaven als Premis Feroz. Tu has patit assetjament laboral?
Doncs mira, no n'he patit i probablement... Bueno, és una cosa que tard o d'hora em toqui passar, perquè tard o d'hora et toca passar per algun lloc així, malauradament.
Que bèstia que ho diguis, en plan de futur. Sé que passaré per aquí, eh?
Bueno, és que home, assetjament a la vida segur que, vull dir, que ja et dic que sí, que m'ha passat, poder no en el terreny laboral, però en altres aspectes de la vida m'he sentit agredida, sí, m'he sentit en una situació desagradable perquè s'han sobrepassat certs límits de respecte, sí. Malauradament passa molt, prou.
Em quedo amb aquest prou. Parlem de coses boniques que deia Carles Capdevila. Com ha estat treballar amb Isaac Ferriz?
Molt bé, ha estat molt bé. L'Isaac és un company, la veritat, això és el típic, no?, que els actors sempre, què tal, el teu company? Superbé, tal, tots semblem els millors companys del món. Però he de dir que l'Isaac Ferriz, de veritat, és un company exemplar. Des del minut zero, des d'abans de començar a rodar, que ja es va posar en contacte amb mi, ostres, tia, que sé que t'han agafat, ja vam començar a treballar els assajos. És que és un actor que treballa des de la intuïció, la visceralitat, tenim maneres... Crec que vam estudiar a la mateixa escola, Nancy Tuñón, i crec que això ens fa tenir com un olfacte com similar, perquè venim com d'una escola molt, molt igual. Ens hem entès molt bé, és un company molt, molt, molt generós.
Em preguntava què tal treballar amb Isaac Ferriz, què tal estar sota les ordres de Patxi Amezcua.
Doncs molt bé, també, vam fer un tàndem i un trio, imagina't, vam estar 6 setmanes rodant, o 7 setmanes, vivint allà, a la Conca allà, Minera, sí? En un poble que es diu Mieres.
És amb fred o...?
Amb molt fred, amb molta pluja, eh? Molta humitat, sí. Amb el Patxi ens hem entès molt bé. Ell, a part de director, és guionista també, i té, hi ha algo a Infiesto que crec que la pel·li té una sobrietat i un tempo que té molt a veure amb qui és el Patxi, amb la seva manera de comunicar-se, amb la seva manera d'estar, i crec que es nota molt que el director d'aquesta pel·li és alhora el guionista d'aquesta pel·li, perquè, bueno, no sé, jo crec que a vegades es nota això, no? Quan en la visió del director a nivell visual hi ha un estil que més després està en el guió, i aquest guió és un guió on els personatges no s'expliquen a si mateixos, sinó que amb poques paraules i amb mirades s'expliquen moltes coses, que crec que això és el cinema també.
Una pel·lícula molt de gestos, no? Deies a l'inici que és un thriller policíac, un thriller negre... I a més, darrere fons hi és constantment la pandèmia, i tu vas recordant tota la pel·lícula, no? Jo em quedo amb un frame de la pel·lícula que em vas fer tu esgarrifar, i segurament és molt banal, eh? No us explico cap spoiler, de veritat. Hi ha un moment en què arribes a casa i poses la mà en un vidre i aquella mà és retornada. Clar, això ho hem viscut, però veure-ho, ostres...
És bèstia.
Això us ha passat a l'hora d'actuar?
Doncs t'he de dir que m'ha passat més veient la peli, perquè mentre estàvem allà, és curiós, no feia tant que havia... Vull dir, ja fa un any, eh? Però teníem la pandèmia com més recent. Ara ja ha passat com un any, diguéssim, des que vam rodar la peli, de la pandèmia encara més, no? Però allà encara ho tenia més present, no ho sé, no ho vaig viure tant. Però l'altre dia, quan vam fer el visionat, vaig dir, ostres, clar, és que... I vaig empatitzar, jo vaig, per sort, no vaig tenir cap familiar que, diguéssim, que ho passés, que es posés molt malalt, ni vaig tenir ningú proper que ho patís moltíssim. Els nostres personatges ho pateixen més, d'alguna manera, ja veureu que tenen, bueno, tenen gent propera, molt propera i important en les seves vides, malalta de Covid o relacionat amb això. Vaig empatitzar molt, doncs vaig dir, ostres, clar, és que va bé gent. Que no es va poder despedir de gent, va haver gent que, bueno, no ho sé, vaig connectar com temps
com
després veient la pel·li.
És com readonar-te'n, no?, de tot el que hem viscut.
Sí, sí, sí. A més, jo sempre pensava, dic, quan vam sortir del confinament vam començar a fer com diferents projectes com en relació al confinament, a la pandèmia, i pensava, ja, tan ràpid, ja estem parlant en la ficció de la pandèmia, si encara no sabem ni, vull dir que encara no hem tingut temps ni com de digerir-ho, i sempre pensava, espero que també els creadors i les creadores es donin un temps per entendre una mica profundament i poder parlar d'això des d'un altre lloc, no? Crec que a la peli el Covid està de taló de fons, no és el tema central. També et dic, ja va bé perquè potser estem una mica saturades i saturats tots una mica ja d'aquest tema, però crec que dramàticament funciona molt bé en aquest cas perquè és un taló de fons que emocionalment ens col·loca molt ràpid al lloc, perquè tots i totes en algun moment vam patir coses xungues, no?
Clar, clar, és una pel·lícula que et situa en un entorn gairebé apocalíptic, m'atreveria a dir, però és el que et deia, això ho hem viscut. Reviure tot això també t'ha servit de teràpia?
No ho sé si m'ha servit de teràpia, la veritat. No ho sé. Sí que va generar moltes converses entre nosaltres, amb l'Isaac, amb el Patxi, com de rememorar, de fer retrospectiva, de recordar on estàvem, com ho vam viure, què pensàvem de la gestió, bueno, de moltes coses, no? Va ser un viatge, no sé si tan terapèutic, potser ara ho comença a ser, ara que ho dius, no ho sé, potser ara veient la pel·li sí que m'ha fet reflexionar més.
Iria, va, no et vull deixar anar sense preguntar-te per futurs projectes.
Doncs mira, ho tenim bé, entenem bé, hi ha coses sobre la taula de les que no puc parlar bé encara, bueno, això
només
típic,
s'han d'agafar.
Clar, per això, no s'ha de dir res, que si no es gafa, però sí que tinc una estrena imminent, que encara no sé quan serà, perquè segurament farà el seu recorregut per festivals primer, que és una òpera prima d'un director que es diu Juan Francisco Viruega, és una pel·li que es diu Amanece, i és una òpera prima molt intimista, una pel·li de la relació de dues germanes amb la seva mare, i d'un acompanyament, diguéssim, dels últims dies de vida d'una mare i unes filles. Però és una pel·li molt bonica i molt delicada i tinc moltes ganes de compartir-la amb tots vosaltres.
Doncs veurem aquest Amanece quan s'estreni. De moment el que sí que podem fer és veure Infiesto, aquesta pel·lícula que val tant la pena a Netflix. Per últim, Iria, sí que és veritat que quan parlem amb molts actors i actrius, parlem del món del teatre i preguntem molt com està el món del teatre i trobem molt la resposta típica i certa, a més, del món del teatre sempre ha estat en crisi. Com està el món del cinema? S'omplen les sales?
Doncs mira, a nivell de números, xifres, no ho sé. Segurament no estem, diguem, tirant coets perquè hi ha moltes sales, no?, que s'han tancat, que estan allà com... El cinema és un negoci complicat, és complexa i és una indústria que, bueno, que va a trompicons i... Però crec que, tot i així, el nostre cinema té salut. A nivell creatiu, crec que estem en un moment com molt bèstia. D'aquí dues setmanes, no? Aquest cap de setmana no, el següent, es celebren els Goya i aquest any em sembla que hi ha com una mena de boom de coses com molt espectaculars. Llavors, a nivell de xifres de sales, segurament la cosa està una mica coixa, però a nivell de qualitat, que això no està afectant la qualitat del nostre cinema, doncs crec que no. Tot el contrari, estem creixent.
T'ho pregunto diferent, eh? Les institucions aposten per la cultura?
No tot el que segurament haurien o podrien. Mai és suficient. Crec que la cultura és un bé que hem de cuidar entre tots i totes.
Iria del Río, moltíssimes gràcies per aquesta conversa que ha valgut molt la pena, que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
cosa de locos, ¿a que sí?
¿Tú no estás loco? ¿Enfermo, sin duda?
No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando allá afuera?
¿La pandemia?
El fin del mundo.
La dábamos por muerta. Bueno, menos su madre. Ella era la única que mantenía la esperanza.
Cuando la vea le va a dar algo.
Es su hija y está viva. Lo demás le va a dar igual.
¿La encontraron?
Su hija ha aparecido.
Se llama Sayoa Blanco. Llevaba casi 3 meses desaparecida.
¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Por el estado de sus ojos y de su cuerpo, debe de haber estado encerrada todo este tiempo. ¿Se recuperará? Habrá que ver lo que dice el neurólogo.
¿Cómo está la chica?
Pues en estado de shock, así que tendremos que empezar la investigación a ciegas.
Con lo del estado de alarma voy a necesitar a todo el personal disponible. Así que os tendréis que ocupar de este caso los dos solos.
Investigaron su entorno, los delincuentes de la zona, pero sin resultados.
Tendremos que empezar de cero. Doctora, cualquier cosa que la chica diga o dibuje nos sería de gran ayuda.
Lo último que debemos hacer ahora es obligarla a recordar lo que pasó.
Pero su secuestrador podría desaparecer.
Sí, o podría secuestrar a otra chica.
¿Cuántos eran, Sayoa?
No podemos perder más tiempo.
Tú me dices lo que sabes, o te acuso de encubrimiento.
No puede haber gente tan...
Lo vamos a coger.
Parece el fin del mundo.
A lo mejor lo es.